Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ja ha vist la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu. Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça-Lassa ho ha tornat a fer. L'equip de Cito Alonso ha tornat a ensopegar amb la mateixa pedra, la mateixa que ja ha ensopegat 18 vegades al llarg de tota la temporada, 12 a l'Eurolliga i 6 a la Lliga Endesa. Aquests són els partits, les derrotes que acumula l'equip blaugrana en aquest curs 2017-2018, en el que suma tantes derrotes com victòries. Però la derrota d'ahir a la pista del Morabanc Andorra podríem dir que és especialment greu. Un partit que resumeix en quatre quarts la desconcertant temporada d'un Barça-Lassa que ahir començava el partit amb un 33-14 al final del primer quart. Marxa el descans perdent per només 6 punts de diferència, un 12-28 de parcial. En el tercer quart, els andorrans se'n van de 24 punts per acabar el partit amb un 102-92. Alts i baixos. Aquesta és la tònica, la història habitual, la regularitat d'un irregular Barça-Lassa capaç del millor, com el passat dijous, per exemple, a casa contra el Brose Bàsquet, i tres dies després capaç del pitjor, com la derrota d'ahir a la pista d'un gran Morabanc Andorra, dit sigui de pas. Cito Alonso.
Yo creo que lo que ha faltado es la mentalidad que hay que tener cuando un equipo es capaz de remontar de esa manera como hemos remontado nosotros. Los inicios de los dos cuartos, del primero y el tercero, han sido la clave del partido. Obviamente lo hemos intentado, solo faltaría, pero esos errores en el primer y tercer cuarto no se pueden cometer.
Doncs la passejada de Nacho Rodríguez, general manager del Barça-Lassa pel Diari Esport, pel Mundo Deportivo i també per l'Esportiu, el passat divendres, demanant paciència a l'afició l'endemà de guanyar el Brose Bàsquet al Palau, ha quedat en paper mullat. Els jugadors han deixat a Nacho Rodríguez amb el cul a l'aire. A l'afició no se li pot demanar res, i molt menys paciència, després de veure com el Barça-Lassa, amb un 50% de victòries i derrotes, ha estat capaç d'ensopegar una vegada i una altra amb la mateixa pedra. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs aquesta és l'única realitat que viu el Barça-Lassa de Cito Alonso, un equip d'extrems, un equip perdut per moments, per partits, un equip desconcertant, un equip bipolar, com es va veure ahir a Andorra i com portem veient de fer tota la temporada. Després de fer el més difícil, tornar a partit perdent, com perdia per 20 punts de diferència en el primer quart, en el tercer van tornar a permetre que el Morabanc Andorra marxés per 24 punts de diferència i en el darrer quart l'equip de Cito Alonso només va ser capaç de maquillar el resultat amb un 102-92 final. Després del partit, aquestes eren les explicacions que donava l'entrenador blaugrana, paraules de Cito Alonso.
Bueno, muy sencilla y rápida. Primero, yo creo que nuestro primer cuarto de inicio no ha sido acorde un poco a lo que esperábamos. Creo que ellos han empezado enchufadísimos y con un acierto increíble, pero no solo por el acierto, sino por lo bien que han ejecutado las cosas. Y nosotros hemos estado excesivamente blandos en los 3-4 primeros minutos. Después de que ellos cogieran una ventaja muy grande, hemos sido capaces de remontar y jugar a otro tono, a otro nivel físico. Incluso yo creo con posibilidades de llegar más cerca al descanso, que son 6 puntos, pero haciendo un muy buen trabajo, y hemos vuelto a repetir el mismo error en el tercer cuarto, en el primer minuto de juego, lo que les ha espoleado a ellos, han cogido confianza, han cogido la dinámica otra vez, y aunque hemos intentado hacer diferentes cosas para remontar, ellos siempre han estado por delante y han jugado mejor que nosotros.
I un Cito Alonso que també ahir explicava el que li faltava, el que li va faltar a l'equip per competir, per tenir opcions de victòria a la pista del Morabanc Andorra.
Bueno, yo creo que lo que ha faltado es la mentalidad que hay que tener cuando un equipo es capaz de remontar de esa manera como hemos remontado nosotros, con jugadores importantes en esa remontada, pues como ha sido Tomás, como ha sido Kuruks, como ha sido Pierre. Bueno, los que estaban en el campo en ese momento han hecho un muy buen trabajo para remontar el partido, y tenemos que salir el tercer cuarto con una mentalidad de que no puede cometer el equipo el mismo error de la misma jugada que ha cometido en el primer cuarto, lo ha cometido en el tercero, ¿no? Eso es una cosa que ante un rival como Andorra, que juega con este ambiente y hoy el acierto tan bueno que ha tenido debido a su juego, o que han estado acertados, sino debido a su juego, pues hace mucho más difícil el remontar el partido. Creo que el tercer cuarto, los inicios de los dos cuartos, del primero y el tercero, han sido la clave del partido. Obviamente lo hemos intentado, solo faltaría, pero esos errores en el primer y tercer cuarto no se pueden cometer.
Doncs amb la derrota d'ahir a Andorra, el Barça s'ha tancat la 17a jornada, tancat la primera volta de la Lliga Endesa amb 11 victòries, 6 derrotes, de les pitjors primeres voltes dels darrers anys. De fet, hem de retrocedir la temporada 2012-2013 per trobar una pitjor primera volta amb un Barça que acabava 7è amb 9 victòries i 8 derrotes, i un Barça aquell amb Xavi Pascual a la banqueta que acabava guanyant la Copa derrotant a Madrid, Baskonia i València, i perdia la final de la Lliga Endesa davant del Madrid en el 5è i definitiu partit. En aquell Barça, en aquell staff tècnic, hi era l'Agustí Julve, exentrenador ajudant de Velimir Perasovic a l'Efes aquesta mateixa temporada. Hola, Agustí, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Fa unes setmanes, unes quantes setmanes que va acabar l'aventura turca a la pista a l'Efes, no?
Doncs sí, malauradament no va acabar de forma exitosa. Vam tenir un inici de temporada doncs no desitjat, amb moltes derrotes, i la directiva va decidir acabar amb la nostra estada allà, sí.
Ara què, a descansar o a seguir treballant?
Bé, seguint connectats, seguint regenerant en aquests períodes on no estàs ocupat, doncs veient entrenaments, veient partits, i intentant seguir al màxim doncs totes les competicions.
Uh-huh. Alguna cosa entre mans o què?
No, bàsicament en aquest moment de la temporada perquè jo pugui tenir un lloc de treball ha de saltar algú altre, i la veritat és que tot el mercat està com molt parat, per tant, doncs, a l'espera de noves possibilitats.
La primera experiència a l'estranger ha estat aquesta?
Sí, vaig estar, després de Barça, vaig estar una temporada a Baskonia, sí. Just abans d'Efes, i Estambul era la primera experiència a l'estranger, doncs molt, molt gratificant a nivell personal, a nivell de bàsquet també, perquè la Lliga Turca és una lliga molt emergent, amb molt bons equips, més enllà dels equips coneguts i que juguen a Euroliga o competicions europees, doncs una lliga que s'està consolidant econòmicament i amb molta projecció i content de l'experiència. Mm.
Doncs avui tira banda d'història, després de veure la primera volta del Barça a la Sant Cito Alonso amb 11 victòries, 6 derrotes, de les pitjors de les darreres temporades, i hem retrocedit fins a 2012-2013 per trobar-ne una de pitjor, amb un 9-8, 9 victòries, 8 derrotes, en les primeres 17 jornades. Tu formaves part d'aquell Barça de Xavi Pascual, que tot i aquell fluix inici o fluix a primera volta, però veu acabar guanyant la Copa del Rei, eh?
Sí que és veritat que aquella temporada va, sobretot a competició domèstica, va començar malament. Fins i tot el darrer partit havíem de guanyar o perdre un número de punts determinats a camp d'estudiants, ja recordo, i vam estar perdent durant molt el partit, durant molts, molta part del partit i jugant-nos gairebé la classificació, alternant, diguem-ne, derrotes a Euroliga, algunes inesperades, perdó, a la Lliga CB, algunes inesperades, recordo al Palau el primer partit amb Valladolid i després amb una amb Obradoiro, però després al mateix temps alternant una molt bona Euroliga, no? Crec que en aquell moment l'Euroliga tenia fites intermitges, no? Que hi havia una lliga regular que havies de passar, un top 7 que havies de passar, i en aquell tram doncs vam tenir molt bona Euroliga, però com bé deies tu, un resultat de 9-8 a la primera volta que ens va fer entrar pels pèls a la Copa del Rei. I després, doncs com és una mica aquesta competició, que et permet que si estàs bé 3 dies, doncs te la permet guanyar. I en aquella Copa del Rei a Vitoria, la veritat és que vam tenir un calendari complicat, diguéssim, una evolució complicada, començant a quarts en Madrid, amb un partit amb pròrroga que forcem després d'un cop de pomet i un tir. Uh-huh. I bé, va ser una temporada d'inici amb una mica en muntanya russa, també en bona part perquè aquella temporada s'havia fet com una mica de regeneració del nostre roster, diguem, no? Hi havia jugadors nous, com l'Abrines, com el Marco Teodorovic, el Mario Soña alternant els equips, i bé, va haver-hi una mica de reestructuració que la Lliga CB per algun motiu es hauria d'haver afectat.
Doncs la Copa del 2013 és l'última Copa del Barça, penúltim títol dels importants després de la Lliga del 2014, i des d'aleshores tres temporades en blanc, i veurem què passa en aquesta. Tampoc arriba molt bé, o no ha acabat massa bé el Barça de Xito Alonso aquesta primera volta, però veurem què passa a la segona amb quines opcions de conquerir la Copa de les Palmes de Gran Canària quan arribi la cita.
Sí, és difícil. Primer, per mi, és molt difícil valorar coses sense estar en el dia a dia a dins, no? Crec que, en general, moltes vegades sé que la feina dels periodistes és així i a vegades tenim les restriccions i dels aficionats també ho fem, o els que veiem des de fora moltes vegades parlem sense tenir tota la informació, perquè no estem en el dia a dia, perquè no veiem entrenaments, perquè no veiem l'evolució més que en el partit, no? Però sí que penso que ja ho ha fet durant la temporada, no? Que aquest Barça és capaç, per qualitat individual i per joc col·lectiu, és capaç d'encadenar sèries de victòries.
Sí, no, ja ho ha demostrat.
Per això dic que igual ara pensem, ostres, doncs, dels darrers partits, que venen en mala situació, de derrotes, i en 3 setmanes o en 2 setmanes això pot canviar i arribar en aquell moment de la competició en el punt més alt, no? És molt difícil predir quina serà l'estat anímic i tècnic i de joc que arribarà l'equip en aquell moment.
Exacte, és que aquest Barça és capaç del millor i per exemple també ha demostrat que és capaç del pitjor, i el que necessita és trobar aquesta regularitat, no?
Sí, és el que més s'ha comentat des de dins de la plantilla, no? Aquest trobar la mentalitat adequada per competir millor, per tenir més continuïtat, i aquesta continuïtat, doncs, tant és dintre d'un mateix partit on hi ha hagut parcials molt grans, tant a favor com en contra, i això, doncs, intentar ser més estables en aquest rendiment d'un dia, però al mateix temps també trobar la continuïtat per encadenar victòria rere victòria, com ja han fet en algun moment de temporada, o senzillament que quan vingui el partit següent no, aquesta derrota anterior no pesi tant com per encadenar-ne més d'una, no? Uh-huh. Aquest és el repte, crec jo, que li falta assolir aquest equip.
Tu vas viure a Can Barça, no sé si els millors, però un dels millors moments o de les grans etapes, de blaugranes amb títols, molts títols. Et sorprèn aquest Barça que no acaba de sortir del pou?
Bé, sorprèn de forma relativa. És veritat que hi ha molts anys, o són ja unes quantes temporades, de no aconseguir tots els objectius o bona part dels objectius, i moltes vegades aquest pes es va fent gran, no? Al damunt de... posa més obligació en els següents reptes que tens per davant, i de vegades això doncs fa que estigui una mica més difícil. També és veritat que el nivell d'exigència de tant de les dues competicions, i sobretot el nivell, diguéssim, econòmic de molts equips ha pujat, però en definitiva, sempre que penses en el Barça, penses que és un equip construït per guanyar títols o per lluitar pels títols, i en aquest moment doncs estan en el camí, una mica lluny, però encara crec que és molt d'hora per descartar-lo de qualsevol competició.
I el que sí teníeu vosaltres a la vostra època, també destacable, és una base molt, molt sòlida, no?, de jugadors de la casa, jugadors catalans, que una mica com el Madrid, no?, que està vivint també d'una base molt, molt important de jugadors que reaccionen en moments importants, no?
Sí, és evident que és important. Aquí, per exemple, en aquestes darreres temporades, el Barça ha tingut una... sense tenir en compte si són nacionals o no, no? Sí. Però sempre que s'ha intentat fer alguna aposta per algun jugador a llarg termini, la NBA ha vingut i ho ha capgirat tot una mica, no? Hi ha molts casos, doncs, a Torans, que és on hi ha Abrines, de jugadors que apostes per ells com una possibilitat de valor a tenir per moltes temporades i per motius externs, doncs, no pots aconseguir afiançar aquesta plantilla, no?, sobre aquests jugadors. És evident que sempre és important tenir una base, i sí que és veritat que Madrid, en certa manera, doncs, l'ha aconseguit tenir, i l'ha aconseguit tenir amb una dinàmica guanyadora, que això també a vegades ajuda els jugadors a prendre la decisió de quedar-se.
Sí, sí. Doncs a veure què ens apara la segona volta. Agustí Julve, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia, i a veure si et veiem aviat en una banqueta, eh? Una abraçada.
Moltes gràcies. Fins ben aviat. Adéu.
I a tot això, amb la victòria d'ahir, el Morabanc Andorra ha estat capaç de tancar la primera volta amb una grandíssima alegria, després de dues derrotes consecutives contra Burgos a casa i fora a la pista de l'Estudiantes, que els havia deixat matemàticament sense opcions de lluitar per la Copa. Ahir els de Joan Peñarroya es creixien davant del Barça l'Assa, de fet, el 102-92, els 10 punts de diferència entre uns i altres no reflecteix realment la diferència real que es va viure ahir, una diferència que es fa més que evident si donem un cop d'ull a la valoració final amb un 110-85. Joan Peñarroya, tècnic del Morabanc Andorra.
Aquest equip ha jugat molts minuts bons durant la temporada. Segurament ens falten victòries, però aquest equip ha jugat forces minuts importants durant la temporada. És cert que jugues contra el Barça i el nostre primer quart, doncs, és d'aquells que segurament recordarem, no? Però jo crec que l'equip ha jugat bé, però hem fet altres partits molt bons.
Doncs ahir el màxim anotador del Paris va ser Jack Ablas, 6 amb 20 punts, però l'MVP, Landing Sané, 17 punts, 4 de 5 en triples per un 22 de valoració. I pel que fa al bàndol culer, destacar Pierre Oriol, el pivot de Targaryen, i acabava amb 21 punts de valoració gràcies als seus 14 punts, 8 rebots. Un Barça que després d'una nova derrota a la Lliga Endesa, segona consecutiva després de perdre el Palau contra l'Unicaja, ara començarà a preparar el partit de divendres a la pista del Fenerbahçe, una nova final culer a l'Eurolliga, per la que veurem si Sito Alonso recupera algun dels tocats. Ahir no van jugar Navarro, Mormann, Pau Ribas, més Kevin Serafin. En el club preocupa especialment l'estat físic del pivot francès. A principis de mes va caure lesionat amb un esquinç a genoll. El jugador segueix sense recuperar-se i aquesta setmana se li realitzaran més proves per veure o detectar quin pot ser el motiu. Hi ha mitjans que ja s'avancen a parlar de cirurgia. Des del club no ho descarten, però primer li volen fer més proves al jugador. Per cert, parlant de francesos, el Barça es podria reforçar, podria tenir un mes a la seva plantilla. Després d'Hurtel, Mormann i Serafin, ara el Barça es podria plantejar fitxar, recuperar Edwin Jackson, exjugador del Barça fa dues temporades i màxim anotador de la Lliga Endesa la temporada passada a les files del Movistar Estudiantes. El problema és que el conjunt col·legial té els drets de Jackson a la CB i, per tant, els dos clubs haurien d'arribar a un acord econòmic. Un Edwin Jackson que estava jugant aquesta temporada a la Lliga Xinesa. I qui sí s'ha reforçat és el Divina Joventut. La penya espera o esperava l'arribada d'un base. I aquest ha arribat, Nicola Laprovittola, ex-Baskonia, fitxatge del conjunt verd i negre per intentar redreçar el rumb d'una penya que ha tancat la primera volta en zona de descens amb 4 victòries, 13 derrotes, 6 derrotes consecutives després de perdre ahir 62-71 davant del UCAM Múrcia. La classificació finalitzada a la primera volta, Real Madrid 16 victòries amb 12, València 11, Barça, Lassa i Montequit, Fuenlabrada amb 10, Unicaja amb 10, Baskonia amb 10 també, Tenerife, aquests que jugaran la Copa del Rei juntament amb l'anfitrió, l'Herbalife, que ha acabat 9è. el vuitè, Luka Murcia, es queda fora. Després, amb 8 victòries, Morabanc, Andorra i Obradoiro, 7 victòries del Teco Guipúzcoa, Movistar, Estudiantes, 6 Bilbao, 6 també té el Burgos, 5 victòries tècnic contra Saragossa, i en descens, 4 victòries Divina Joventut i el Real Betis Energia Plus. Anem amb les competicions FEB i la Copa de la Reina, que una temporada més s'ha adjudicat al gran favorit, al Perfumeries Avenida.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs aquest cap de setmana l'Aleport, 19a jornada, ens ha deixat una victòria, o millor dit, derrota de l'Ise Le Manresa davant del Melilla, 69-77 en el debut de Nacho Martín amb 14 punts. L'equip del Bages es queda tercer en la classificació amb 13 victòries, a dues del Prat, segon classificat després de guanyar 73-81 a la pista de l'Osca. El líder, el Berogán, suma 16 victòries després de superar 96-74 al Valladolid. El Força Lleida, per la seva part, és 9è amb 9 victòries després de guanyar 76-80 a la pista del Palma, i victòria també del Barça B, 87-78 davant del Cáceres. L'equip del Fred Julbé, 5è per la cua amb 7 victòries, ha trencat amb 3 derrotes consecutives. I a tot això, demà dimarts es comença a disputar la 20a jornada de l'Aleport a les 8, Prat Breogant, i a 8:45, Força Lleida, Osca. A l'Alep Plata, 18a jornada, victòria del Martorell i derrota de l'Hospitalet. I a la Lliga Femenina 2, 15a jornada, derrotes de Joventut, Les Corts, Lima, Horta Barcelona, Segle XXI i Barça CBS. I a la Lliga Femenina, sabeu que aquest cada setmana s'ha disputat la Copa de la Reina a Saragossa. Ahir, Avenida i Unigirona, els dos grans favorits, disputaven la gran final, i el conjunt de Salamanca, amb un gran tercer quart, 24-14, s'adjudicava la seva 7a Copa de la Reina després de derrotar 76-62 l'equip de Eric Suris.
Como propuesta y como control de partido, pues hemos llevado bien el partido hasta el tercer periodo. Hemos empezado cometiendo demasiados errores, mala lectura en defensa, donde estos 4 minutos que te equivocas contra Avenida, pues te pasan factura. Ahí te hacen un parcial de 8 o 9 puntos que se te van, y a partir de ahí pues nos ha costado recuperar este sentirnos a gusto como estábamos hasta la media parte. Yo creo que veníamos creyendo mucho en nosotras y que teníamos confianza en poder ganar este partido. No creo que sea un problema de creer en ello. Lo que pasa es que también tienes que poner la plantilla y el potencial del rival en la ecuación, ¿verdad? Entonces, cuando el otro equipo pues, te va rotando las Lauras, Robinson y Erika, y tú estás ahí empujando 40 minutos, es lo que cambia pues, con otros equipos que evidentemente pues, a lo mejor tienen menos potencial ahí, ¿no? Y al final, donde Avenida te pasa mucha factura es en quilos o en calidad, en altura, o sea, en resumen, en la pintura, ¿no?
I la millor del partit de la final, l'Angélica Robinson amb 13 punts, 5 rebots, 6 rebots, 20 de valoració. La millor de l'Uni Girona, Núria Martínez, amb 18 punts, 5 assistències, 13 de valoració. Les Nats Sant Adrià, per la seva banda, queia davant del Manfilter en el partit de quarts de final, però en canvi es proclamava campió de la minicopa, derrotant en la final a l'Estudiantes per 50-72. Entrenador i exjugador ACB, l'Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Bona nit.
Molt superior, no?, la venida ahir a la final de la Copa de la Reina.
Bueno, sí, ahir la Copa de la Reina va acabar tombant de costat de Girona. Tercer quart complicat per Girona, en el que no van tenir cert.
I sí, 24-14.
Sí, van perdre allà una mica la capacitat de resistència que havien ofert fins a mitja part, que era bastant bona i que mantenien el partit en l'escenari que més els convenia, que és mantenir-lo igualat i apurar les opcions a partir dels últims minuts.
Està clar que l'Uni té el que té, que és molt, però ha de fer moltes coses bé per derrotar l'Avenida, que és el tot poderós, no?, de la categoria.
Sí, sí, evidentment, Girona és un molt bon equip, però potser té més munició Salamanca, que pot permetre's pues, que jugadores molt, molt potents, com era Nú, facin un partit pues, no massa bo i en surti un altre. L'Angélica Robinson va estar immensa, va anotar molt fàcil des d'una posició central que li va molt bé a ella, va dominar el partit i bé, quan no és Givens, quan no és un altre, I és això, el que fa que els equips es consolidin a l'èlit, no?, i siguin molt potents, a tenir un marge de maniobra més important que la resta, que depenen de 4, 5, 6 jugadores, que ja és molt, com bé dius, però no és suficient.
Sí, sí. Una llàstima, no?, perquè l'Uni arriba a les finals, competeix pels títols, però li falta donar aquella passa, no?, per marcar diferències o per derrotar a l'Avenida, que no fa massa anys ho aconseguia, quan es va proclamar campió de Lliga, campiones de Lligues, per exemple, però és que ara li costa molt, eh?
Sí, el que passa que sap greu, però també és molt bo que sempre siguis a l'estela d'un equip amb un pressupost millor, molt més important, i que el millor és inabastable de moment, però sempre estàs allà, i el dia que pateixin una ensopegada, pues, ho treus, o el dia que tu ets millor, no cal que pateixin una ensopegada, sinó el dia que tu domines el partit i que ets capaç, pues, de jugar un gran partit, els pots tombar. De fet, ha passat ja en el passat i pot passar en el futur.
I l'Uni, doncs això, passar pàgina, perquè aquest dimecres a 3:45 del vespre juga a Fontajau el partit d'anada dels vuitens de final de l'Eurocup contra la Virtus, i de les Nats Sant Adrià, no sé què em diries, va perdre els quarts contra el Manfilter, però campió de la minicopa.
Sí, bueno, l'equip 2004 crec que era de Sant Adrià, és un equip molt potent, una molt bona generació. Nosaltres ens enfrontem a elles una mica per sota, encara a nivell de formació, bastant bo, unes passes per sota. Això va per generacions. Elles tenen molt bones generacions en totes les categories, i algunes, pues, està Sabadell competint, està Barça, estem nosaltres que els hem superat amb algunes, però ara mateix és el que dèiem abans, no? Sant Adrià, de moment, té molt bona estructura inferior, i cada cop estem sortint més equips que estem també allà competint, però una molt bona generació, un molt bon resultat i un gran equip.
Què en dius del Barça, Albert? Derrota ahir 102-92 a la pista de l'Andorra, a la pista del Morabanc Andorra.
Bueno, la derrota és vistosa, 102-92, després d'un bon partit a Eurolliga la divendres, crec que va ser...
Dijous, contra el Bros Bàsquet, sí.
Que van treure'l. És vistosa per resultats. 102-92 és un molt bon resultat, però és que el Barça anava perdent 70 i pico a 49.
Perdia de 24 punts en el tercer quart.
Sí, portaven 49 punts ben avançat el partit. És a dir, que el millor potser és el maquillatge del resultat, perquè la imatge de Barça ahir va ser una mica preocupant o lògica, perquè també hi ha un punt en el que, amb tanta lesió i amb tant calendari i amb tant d'apretat que va tot, doncs potser no pots competir sempre al 100%, no? Però el Barça hi va estar molt per sota d'Andorra, i el millor potser va ser que al final va aconseguir equilibrar una mica el marcador.
Sí, sí. I la penya, que tanca la primera volta en descens, 4 victòries, 13 derrotes, ha fitxat a Nicola Laprovittola, nou base, a veure si ajuda a sortir del pou, en la segona volta.
Bé, evidentment ajudarà perquè és un molt bon jugador, i ho necessiten, però les sensacions ara mateix són molt, molt, molt preocupants. Molt, perquè aquest partit es va competir malament des del principi també, Murcia va marxar, es va tornar a igualar amb un molt bon... No sé si va ser al principi de segon quart o final de primer, crec que era el segon quart, però no es treu, i a més al final acaba una mica patint una mena de decepció, no?, col·lectiva, quan veus que no arribes. No sé, a veure si tenen sort amb la Provítola i aconsegueixen redreçar el rumb.
A veure si ens espera una bona segona, o millor, segona volta de la Lliga Endesa. Albert, una abraçada, ens escoltem dilluns vinent.
Molt bé, bona nit, adéu, una abraçada.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Abans d'acabar, dir-vos que Schengeli, amb 34 de valoració, jugador del Baskonia, MVP de la 17a jornada de la Lliga Endesa, i a la NBA, derrota dels Spurs, 86-94, davant dels Pacers, amb 14 punts, 9 rebots, 4 assistències de Pau Gasol. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carreter, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.